2:15 del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 26 de febrer, darrer programa del mes, i on del cap de setmana destaquem la classificació del DSB Club Voleibol Sant Cugat pels play-offs pel títol. Tercera classificació consecutiva, tot i la derrota inesperada, totalment sorprenent, davant del descendit Alcomendas per 0-16-3. També cal destacar el triomf del masculí del Rubi Sant Cugat, que l'apropa a la classificació per a les semifinals de la competició per pujar a divisió d'honor a màxima categoria estatal. Avui al programa també parlarem d'halterofília, perquè a casa nostra tenim una florestana com és la Sira Armengou, medalla bronze a l'Europeu, i que s'acompanya allà a l'estudi Ramon Bernils. I també parlarem del dia tan especial que arriba demà amb la 23a edició dels Premis Esport en marxa al Teatre Auditori a partir de 8:15 del vespre. La nit de l'esport de Cugat Mèdia, on es distingeixen clubs i esportistes per la seva feina feta la temporada passada, la 2022-2023. Farem un tastet de la gala i a més parlarem amb Àlex Corretja, un dels primers guardonats d'aquests premis, i amb la creadora d'aquests guardons i ànima dels esports d'aquesta casa de Cugat Mèdia, la Carme Reverte. Com podeu veure, un programa atapeït farcit de contingut esportiu que ara mateix comença, això és, evidentment, l'esport en marxa. Ens posem al dia, posem en ordre tots els números d'aquesta jornada, amb qui millor que amb el nostre company Martí González. Martí, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs començarem parlant del futbol sala Sant Cugat femení 5, Mataró 3.
Ratxa triomfal de les santcugatenques a la Guinardera, on sumen els seus partits per victòries.
En futbol sala, Olimpí Floresta 3, Sant Quirze 6.
Tercera derrota consecutiva dels florestans, que segueixen en dinàmica negativa.
En futbol, Sant Cugat masculí 1, Sant Mauro 1.
Els santcugatencs esgarapen un punt al minut 94 davant del segon classificat.
Més futbol, Levante les Planes B 6, Sant Cugat femení 1.
Les de Rubén Hurtado cauen contundentment al camp de líder invicta.
En bàsquet, Manresa B, 85, Unió Esportiva Sant Cugat masculina, 68.
Els santcugatencs tornen al camí de la derrota després d'una bona dinàmica de resultats.
DSB Club Voleibol Sant Cugat 0, Alcobendas 3.
Les de Rafa Ruiz es classifiquen pel play-off pel títol, tot i la derrota, davant d'un conjunt ja descendit.
En vol Sant Cugat 42, Salle Montcada 25.
Contundent victòria dels santcugatencs, que es mantenen a la segona plaça.
Tordera 5, Solideo Patiu i Club Sant Cugat masculí 1.
Els dos Carles González trenquen una ratxa de 7 partits sense perdre, però continuen a la part alta.
I finalment, el Rubi Sant Cugat masculí 38, Sarauts 10.
Els santcugatencs continuen bona dinàmica a la fase de play-off pel títol i tenen més a prop la classificació per a les semifinals de la competició.
Gràcies, Martí.
A tu.
Dilluns 26 de febrer comença un nou Esport en marxa i demà arriben els Premis Esport en marxa. Arriba aquesta gran gala de l'esport santcugatenc organitzat per Cugat Mèdia. Després en donarem més detalls i ara el que toca és parlar amb un esportista que ja ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils. Ella és la Sira Armengou. Sira, molt bon dia.
Molt bon dia.
Una florestana que es dedica a l'halterofília, 26 anys, bronze en el campionat d'Europa. Com s'explica fer aquesta disciplina i quins detalls o quina preparació has de fer? Perquè, clar, aixecar peses no és cosa fàcil, eh?
No és cosa fàcil, l'únic que sí que és veritat que, bueno, vaig començar el món del crossfit aquí practicant el que s'han cugat. Llavors, bueno, va ser com una petita transició de conèixer també primer què era el crossfit i després, a poc a poc, pues, descobrir una miqueta què era l'halterofília.
Estàs al Club de Peses Terrassa.
Això mateix.
Aquí a Sant Cugat no en tenim encara,
aquí no en tenim. Aquí no en tenim. Aquí tenim el CAR, el Centre del Rendiment, que sí que és pràctica halterofília, però com a club tenim a Molins de Rei i després Terrassa, i després ja ens anem cap a Matà de Pere.
Una Sira Armengou que no destaques per ser una esportista molt alta.
No.
Ni molt forta.
No, bueno, forta en realitat, bueno, sí, jo... l'únic que visualment no sembla gaire.
Molt bé. T'ho dic perquè has de tenir una força mental i també física que et permeti, doncs, aixecar pes, perquè no és com d'altres esports, que pots córrer, que hi ha més interacció, però aquí...
Sí, sí que és veritat que dins del nostre esport tenim categories de pes, vale? Nosaltres tenim categories menys de 45 quilos fins a més de 86 quilos. Per tant, dins d'aquestes categories tenim gent molt diversa. Jo estic a categoria menys de 49, llavors totes les de la meva categoria, normalment la nostra alçada és baixeta, som petitones, i després les de més de 86 quilos, doncs potser sí que veuries doncs una dona molt més gran. Mm. Llavors, som molt diferents.
Preguntar-te, com neix aquesta curiositat per l'halterofília, si durant, no sé, quan tenies 20-25 anys, o una miqueta més enrere, abans del CrossFit, t'havia suggerit alguna vegada fixar-te en aquest esport?
Mai, mai. Jo, bueno, el que parlàvem abans, vinc de... Quan era petita anava al conservatori, i la meva vida era purament conservatori, anar a casa, estudiar i tornar, i sempre m'havia agradat molt l'esport. Sí que és cert que sempre m'havia agradat molt l'esport, però mai havia conegut ni què era l'halterofília ni què era el CrossFit. Simplement jo quan vaig començar a voler fer CrossFit va ser perquè em va sortir un vídeo de YouTube i vaig dir, me'n vaig a provar a veure què tal, i va sorgir així.
També tens relacions amb diferents gimnasos on també dones classe, no?
Sí, actualment estic tant a CrossFit Links aquí a Sant Cugat, que també entreno aquí CrossFit Links, a CrossFit Sant Boi, i bueno, n'hi ha alguns CrossFit Manresa, de tant en tant també vaig. Llavors, bueno, estic per molts boxes d'aquí de Catalunya.
Has disputat un europeu i has disputat també un mundial. Quins són els objectius a curt termini que et marques per aquest 2024?
A curt termini, ja que tenim Olimpiades i ens parteix una miqueta el calendari, ens venen els Mundials a final d'any. Primer de tot, classificar-nos, perquè a nivell espanyol primer ens hem de classificar per poder accedir a aquest Mundial, i podem classificar-nos a partir d'aquest abril a la Copa d'Espanya, que es fa a la Laguna, i bueno, fer la mínima pel Mundial, i llavors ja hi ha encara el Mundial de final d'any, que tenim molt marge per preparar-lo.
Els Jocs Olímpics són aquest estiu a París. El repte o l'horitzó impossible del somni olímpic...
Per qualsevol atleta que es dediqui a un esport olímpic, si tu li preguntes si li faria il·lusió poder arribar a unes Olimpiades, jo crec que ningú et podria dir que no li fa il·lusió arribar-hi. Sí, il·lusió, ganes i sacrifici. Potser, al final, el problema d'un cicle olímpic és que són 4 anys. Això implica moltes coses. Implica, bueno, molta disciplina durant 4 anys, que no existeixin lesions durant aquests 4 anys, que puguis mantenir el nivell en aquests 4 anys, i en el cas de poder ser, pues, intentar arribar, pues, en aquest cas, a Los Angeles, que és el proper Jocs Olímpics.
I ho veus possible, ho veus factible, ho veus real?
Mai se sap com et pot conduir la vida i a nivell esportiu com va la millora. Al final, o sigui, com a esportista, tu et vas posant fites. El Mundial passat estàvem 23ens, intentar anar guanyant dins posicions dins d'aquest rànquing, i al final és pas a pas. Que al final jo fa 2 anys tampoc em plantejava estar en un europeu i menys aconseguint una medalla. Llavors, bueno, mai se sap.
Has d'anar... obrint portes, no?
Sí, poquet a poquet. Al final, anar entrenant i millorant quilo a quilo i millorant com a esportista també, que al final també s'ha de saber competir.
I a la Floresta, com es viu? Bé, ho dic perquè la relació esport-natura, no?, també t'acompanya, no?
Sí, de fet, jo a casa em vaig muntar un gimnàs per poder-hi entrenar, perquè moltes vegades, bueno, quan estava treballant i a més, em facilitava poder estar a casa i no haver-me a moure si havia de fer la primera sessió d'entrenament a casa, i des de casa puc entrenar, i això és una facilitat que això m'ho porta a la Floresta, no m'ho porta a un altre lloc.
I quan si dius als teus amics, amigues, que et dediques a l'halterofília, què et diuen?
Em moc amb gent que fa molt CrossFit, llavors n'hi ha molta gent que ja sap que és l'halterofília, porta molts anys veient-me. Primer jo ho feia com algo com molt amateur, de, bueno, competeixo un campionat de Catalunya, un campionat d'Espanya, llavors han vist com el procés i, bueno, estan molt orgullosos.
Molt bé. Doncs, Sira Armengou, moltes gràcies per acompanyar-nos, aquesta esportista que es dedica a l'halterofília. De moment hem d'anar pas a pas, ara que la Copa Espanya, i sobretot a diferents competicions per certificar l'accés al Mundial. Un Mundial que es farà bastant lluny de Sant Cugat, a Bahrein, no?
Sí, efectivament.
I el cost econòmic?
El cost econòmic el fa la selecció espanyola, sí, sí, dins d'halterofilia i de la beca que puguis tenir en el moment que et classifiques, tu paga la selecció espanyola d'halterofilia.
Bé, almenys sí. Alguna cosa col·laboren, no?
Sí, sí.
Perquè entrar al CAR és difícil, no?
Bueno, m'ho van proposar fa uns anys endarrere, l'únic que amb coses de feina, jo també ser entrenadora a nivell horari, sí que requereix uns horaris d'entrenament que actualment no era viable.
Bé, doncs només desitjat de molta sort per aquest 2024.
Moltes
que
gràcies.
Veiem a Bahrein al Mundial i qualsevol cosa ja saps que aquí t'anirem seguint.
Moltíssimes gràcies per invitar-me.
Doncs aquesta és la Cira Armengou, aquesta esportista d'halterofília que es dedica amb cos i ànima a seguir millorant i en l'horitzó amb un somni olímpic de Los Angeles d'aquí a 5 anys, però al moment toca anar pas a pas i el primer, el més important a l'horitzó, és classificar-se per aquest Mundial que es farà al desembre a Bahrein. Dit això, ara doncs, parlarem d'un resultat del cap de setmana, una victòria important, pràcticament decisiva, d'aquest Rubí Sant Cugat, que va derrotar 38-10 als Saraus i continua en pas ferm per intentar aquesta classificació. Els quatre primers classificats de 9 equips lluitarien i accedirien a semifinals per pujar a Divisió d'Honor. I un d'aquests jugadors és el Jordi Bravo. Jordi, molt bon dia. Bé, ahir victòria, 38-10 davant els Saraus, no va ser fàcil, però l'equip, doncs, que fa un pas endavant i que mira de finalitzar entre aquests quatre primers classificats. Suposo que anar guanyant sempre dona aquesta confiança important, no?
Sí, la veritat que va ser una victòria que va costar de lluitar. La primera part estava molt igualada, però al final, doncs, portem 3 setmanes de descans, entrenant molt dur, i s'ha notat que hem pogut imposar-nos per sobre del rival.
Pràcticament esteu a l'equador d'aquesta fase d'ascens. Quines sensacions hi ha a l'equip? Es parla d'aquestes semifinals? Es parla de seguir lluitant?
Doncs nosaltres, a veure, sempre amb la consciència que som un club petit, un club que probablement sigui dels que menys pressupost disposi, doncs tenim tota l'ambició del món per lluitar per l'ascens de la Divisió d'Honor. No mirem mai amb fites petites. Tenim pràcticament una plantilla que ve de jugadors de la casa, però això sempre treballa moltíssim per arribar a portar el Rugby Sant Cugat al màxim nivell.
Si fem una mirada enrere, la temporada passada el club va disputar les semifinals davant l'Alcobendas, però evidentment el conjunt madrileny era l'aspirant a pujar i va quedar campió. Aquest any, arribant a semifinals, podríem dir que heu assolit l'objectiu o busqueu una mica més ambició?
Bueno, el nostre objectiu és bastant més ambiciós, que jugar, evidentment, doncs, la fase de promoció per Divisió d'Honor. Si ens quedéssim una semifinal, doncs, no ens quedaríem descontents, però vaja, el nostre objectiu va molt més enllà de jugar una semifinal. Nosaltres tenim clar que som un club que volem jugar a Divisió d'Honor i que tenim els recursos per fer-ho.
Molt bé, Jordi, també deixa'm preguntar-te a nivell personal, aquest any has pujat al primer equip i també t'estàs preparant amb la selecció espanyola pel Mundial Sub-20. Com és aquest 2024? Suposo que ple de reptes també a nivell personal, no?
Sí, no, la veritat que és un any molt intens, però el fet també d'estar amb la selecció doncs, ens aporta un plus a l'equip, perquè ens aporta molts més recursos, nutricionistes, recursos a nivell de plans esportius, que fa que tot el propi equip millori. Llavors, és un any amb molts reptes, però també amb moltíssims aprenentatges, que jo crec que és que faran que tot el club i tots els meus companys també puguin créixer a l'hora que ho faig jo.
Molt bé, doncs Jordi Bravo, jugador del Club Rubí Sant Cugat, moltes gràcies per atendre's avui en directe. Hem fet un petit tastet d'aquesta victòria davant els Saraus per 38-10 i l'equip que camina en pas ferm per intentar accedir als semifinals per pujar a Divisió d'Honor. Moltes gràcies i a seguir amb aquesta bona dinàmica, tant grupal com a nivell individual.
A tu, moltes gràcies.
Doncs dilluns, dia 26 de febrer, dia previ a els esports en marxa, aquests premis, aquests guardons que reconeixen la trajectòria d'esportistes i també de clubs a la temporada passada, la 2022-2023. La cita és demà dimarts a 7:45 del vespre al Teatre Auditori amb una temàtica central, l'esport adaptat i inclusiu. També, doncs, en aquesta gala hi haurà l'actuació d'Árboles Amarillos. Són un grup de música íntegrament format per esportistes amb diversitat funcional, però volem parlar de la història d'aquests premis Esport en Marxa. I qui millor que amb la nostra companya, l'ànima dels esports de Cugat Mèdia, ja fa molts anys que va iniciar aquest projecte. Ara la podem escoltar al programa Connectats cada tarda de 4 a 6. És la Carme Reverte. Carme, molt bon dia.
Hola, Joan. Bon dia.
Bon dia. Aquesta veu feia temps que no l'escoltàvem en aquest programa.
Aquesta hora del matí?
Sí. T'hem fent matinar, eh?
Va, de fet, matino igual, eh?
Sí?
El que passa és que hem canviat l'ordre dels factors.
Molt bé. Escolta'm una cosa. Aquests premis Esport en Marxa, els farem avui fer memòria.
Sí. Sí, sí.
N'entens perquè encara de memòria o no?
Cada vegada em costa més, eh? La veritat. I com més recent, encara pitjor, perquè recordes moments, recordes situacions, recordes cares, recordes fins i tot algun comentari.
Encara n'hi ha d'aquests comentaris, eh? Sé per on vas.
No. Comentaris també en positiu,
Val.
Comentaris també en positiu. Sí, sí, i alguns que realment et fan valorar aquesta iniciativa que vam tenir l'any 1997, que va ser quan es van presentar i es van concedir per primera vegada.
D'on neix aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa és una iniciativa pròpia d'aquesta casa, de Ràdio Sant Cugat en el seu moment. Les coses sorgeixen doncs, parlant amb la gent. I un dia parlant amb algú que participa en el món de l'esport a Sant Cugat, comentava, podríem fer uns premis, però diríem que la dimensió d'aquests premis era en principi bastant més reduïda, no? Feta pues, a nivell d'entitat o de club. Llavors vam recollir aquesta proposta i ens vam animar. Vam voler que aquesta iniciativa fos una iniciativa a nivell de ciutat. Volíem que les entitats i els clubs i el món esportiu de la ciutat s'interrelacionés, s'acabés coneixent, perquè jo recordo, en aquella època les entitats es coneixien bàsicament les que coincidien en el mateix equipament esportiu, però hi havia molt poca relació entre ells, entre els directius, entre els esportistes, i el que necessitàvem era una cita, una festa, que aglutinés tot aquest món i l'interrelacionés. I aquesta era la iniciativa i l'objectiu.
Doncs mira, Carme, un d'aquells guardonats ja fa molts anys, perquè ja se'ns ha fet gran, però encara continua. Bé, de fet, el veiem a la televisió, amb un ritme que té, que m'agrada molt com explica les coses. I és el nostre proper convidat. Està caminant per la muntanya i, com sempre, ens atén on sigui. Àlex Corretja, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan i Carme, com esteu?
Hola, bon dia.
Per Collserola passejant, gaudint d'aquest dia meravellós que fa avui. I la veritat és que tenia por perquè no es connectava al telèfon i dic, aviam si no m'escoltaran bé, així que espero que jo no em penso moure d'aquí del lloc on estic. La mateixa branca em quedo.
No seràs perico, eh?
No soc perico, però no tinc res a contra els pericos, ni molt menys. M'encanta que guanyin.
Ja.
Escolta'm una cosa, si tirem molt enrere, ens sabries dir el lloc on va rebre el guardó dels Premis d'Esport en Marxa o no?
Doncs,
Et dono una pista, Àlex.
Dona'm una pista, sí. Mai millor dit una pista, i si pot ser de tenis, que millor. No, ara no sé si va ser a l'Auditori o va ser allà on són les runes.
No, mira, la pista és molt fàcil. Va ser un lloc que en el seu moment va causar furor, perquè va ser una novetat a la ciutat i ara ja no existeix, però hi ha gent que quan es perd et pregunta per una rotonda, la rotonda d'aquell lloc on anàvem a passar una bona estona.
Ah, sí, sí que és veritat, de la rotonda del Xic, famós. Sí,
aquesta.
Sí, que tot dient la rotonda... És veritat que va ser allà, no me'n recordava. Sembla que va ser un divendres a la tarda, o dissabte, potser dissabte fins i tot.
Jo el dia sí, no me'n recordo, però d'aquella sí.
Sí, ostres, sí, és veritat, no me'n recordava. És veritat que tothom encara l'associem quan diem la rotonda del Xic.
Sí.
Perquè quan li dic això a les meves filles em miren i em diuen, papi, la rotonda del què?
Clar, no existeix, ja no hi és el Xic. Doncs no. Pues allà va ser el primer premi. Et vas endur un premi que es deia categoria Inter, que ja no existeix aquesta categoria. Imagina't, eh?
És massa antiga, també és massa antiga. Hem d'anar renovant. Bueno, però aviam, al final sempre està il·lusió, perquè ja sabeu que jo visc a Sant Cugat des dels 7 anys, tinc 49, i porto la ciutat molt a dins, i bé, sempre que m'han donat algun premi, fins i tot quan vaig ser pregoner a les festes majors, em sembla que va ser l'any 92, fins i tot us diria, si ja fa moltíssims anys, o 94, ara tampoc ho sé jo. Però bueno, independentment d'això, vull dir que estic arrelat aquí a el que és la nostra ciutat, i bueno, encantat de viure aquí, penso que es viu de meravella.
I tant.
I del teu club, del Club Setbol, què en recordes?
Bé, el Club Setbol jo vaig començar als 7 anys perquè els meus pares jugaven allà, els meus dos germans també, i pujàvem, nosaltres vivíem a Barcelona, i pujàvem els caps de setmana a jugar al Setbol. Els dissabtes, els diumenges, jugàvem les 12 hores del Setbol, fins i tot la Lliga, alguna vegada que jugava a la nit, que a mi m'encantava, no? Jugava moltes hores al frontón allà, em passava moltes hores amb el meu germà Ivan. I bé, curiosament, vam venir a viure aquí a Sant Cugat, i, de fet, ens vam fer socis d'un club de Barcelona, el Club Tenis La Salut, que estava més cap a Gràcia, que estava molt més a prop del nostre pis anterior on vivíem, el carrer Còrsega, però tot va ser donat perquè nosaltres el col·le dels meus pares era el Carmel, i doncs ens encaixàvem molt bé jugar al Tenis La Salut, i per una altra banda, allà era un palet, doncs tenia entrenadors una mica professionals, i jo ja de petit, doncs a partir dels 9 o 10 anys ja vaig començar a entrenar les hores, i més sovint, i això va provocar doncs, que el Salut fos el meu primer club i el Setbol doncs, continua sent el meu club d'acord, però no tant el meu club professional, per dir alguna
cosa. Han passat molts anys. Hi ha hagut molts guardonats, la Paula Martí, el Rubén Chaus... quan mires enrere dius quina fornada d'esportistes hem tingut a Sant Cugat i ara també n'hi ha molts. L'esport de Sant Cugat, comparat amb d'altres ciutats, déu-n'hi-do la de noms propis que ha extret, no?
Sí, al final pensa que quan tu ets esportista professional el que més busques és viure a un lloc on hi hagi pau i tranquil·litat, i sobretot aquí a mi m'encanta verd, no? I bé, sempre vaig a molts tornejos que estàs a ciutats molt grans i que potser hi ha una mica un estrès acumulat. Quan després tornes a casa, doncs el fet de poder estar tranquil a un lloc com el que vivim, no? Que estàs al cantó de la natura i etcètera, i sobretot que tu vas per la ciutat i a mi mai la gent, bueno, sí, evidentment t'ha mirat molta gent pensant en mirar l'Àlex Corretja, però alhora m'han trobat com pues, part del poble, no? Part que jo soc un d'ells, i la gent que et saluda sempre molt carinyosament, quan era professional, doncs de la forma que ho feien, doncs, donar-me suport i etcètera, i ara, doncs, com a comentarista, doncs et venen i et diuen, pues, m'agrada com comentes, o m'agrada, ja et veig aquí a Eurosport, o ara, fixa't pel Movistar. Doncs la gent sempre és molt carinyosa, no? I això agraeixes. I jo m'hi trobo molt a gust. Jo vaig gairebé cada dia al mercat a Torreblanca, dino per la ciutat també. Bueno, i ara ja dic, ara estic passejant pel poble, llavors em creu amb algú, ens saludem, xerrem... Bueno, quan tinc temps, m'encanta estar per aquí, perquè és el que més em connecta una mica amb mi, no? Que a vegades si no estem mirant massa a l'exterior.
No cal que diguem que Àlex Corretja doncs, va rebre un premi Esport en Marxa, però està acostumat a rebre premis, i premis segurament més reconeguts, no? Aquest és un premi de reconeixement local. Tu què creus que significa que a un esportista de Sant Cugat, sigui de l'esport que sigui, de la categoria que sigui, en una cerimònia com la de demà, li reconeguin els seus èxits, la seva trajectòria? Què pot representar?
Aviam, un reconeixement sempre és bonic, perquè és com que hi ha algú que s'ha fixat en tu, en el que has estat fent, i et reconeixen el teu esforç més enllà del teu èxit, no? Perquè al final l'èxit, però primer està l'esforç. I jo crec que si tu ets un esportista o un noi o una noia, dona igual, quan tu vius en una ciutat i la gent de la ciutat decideix o creu tu que tu mereixes doncs, un premi, al final t'agrada. I vull dir, jo a vegades ho dic últimament, no? A vegades quan ens fan reconeixement, jo els hi explico i els dic, mira, jo particularment, en la meva edat, potser quan era més jove no ho pensava així, però ara jo necessito el reconeixement, però ho agraeixo molt. M'explico? O sigui, jo no necessito que a mi em diguin que jo he fet molt bé així, he fet molt bé l'altre, perquè ara visc com amb molta pau amb mi mateix, val? Però alhora, doncs també, quan tu fas, doncs te n'adones que hi ha gent que està pendent del que tu estàs fent i la importància que té, no? I la transcendència que té. I això també una mica en compte, no? Jo crec que tu has de ser tu mateix, tu has de ser el més agraït possible, però alhora, doncs també has de ser conscient que el que tu dius, el que tu representes, doncs té un impacte, tant sigui més bo o no sigui tan bo. Tu no pots anar a la lleugera dient el que et doni la gana sense pensar les conseqüències que tindrà un comentari del que tu... I jo penso que això ho han de tenir també en compte els esportistes. Demà reben un premi molt bonic a la seva trajectòria, a que sigui, i a partir d'allà jo crec que és bonic que transmetin el que senten en aquells moments de rebre el premi, perquè el premi al final és la conseqüència molt bonica, no? I jo crec que això és el que més els diria, no? Que arribin allà i diguin, ei, a mi m'han donat un premi avui, ho agraeixo, sobretot ho valoro, i això em fa continuar amb moltes més ganes.
Molt bé, doncs, Àlex Corretja, gràcies, de veritat, moltes gràcies per ser com ets, una persona natural, senzilla, jo ho veig, això, quan vas pel carrer de Sant Cugat, quan em trobo amb tu, la veritat és que sempre tens una petita conversa, una petita xerrada, i al final, els esportistes i les persones no els fa gran únicament els títols i els èxits, sinó també com són i com s'apropen. Moltes gràcies per ser com ets i com transmets també al tennis i comuniques, que també és molt important a dia d'avui.
Molt bé, doncs, bueno, moltíssimes gràcies, Joan, per les teves paraules. I, Carme, ens veiem aviat, que sigui un èxit. Em sap greu que no us podré acompanyar, però realment agraeixo molt que m'heu trucat i que heu pensat que era important també estar avui dilluns al matí amb vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada, igualment. Adéu, Àlex.
Adéu.
Doncs ja ho han escoltat avui, el programa fa goig, Carme? Tirem anys enrere, però ostres, quin crac l'Àlex, i molts més cracs i molts més guardonats i guardonades que han rebut aquesta distinció. Ho havíem deixat amb les primeres edicions, però volia preguntar que aquí hi ha un personatge, perquè és un personatge, el Xavier Fornells, carinyosament, que parlava de noms llatins, altius... Explica'ns aquest detall llatí.
La primera edició dels Premis Esport en Marxa, clar, això tu tens la idea, però després s'ha de pensar la resta que donarà forma a tot això. I quan decidíem crear les categories, clar, el Fornells, que és el pare, si a mi em considereu la mare, ell és el pare... no sé per què se li va passar pel cap posar noms a les categories en llatí, potser per donar com més importància, més transcendència al premi. I teníem des d'una categoria alter a una categoria max, a una categoria inter, que és la que comentàvem amb el premi de l'Àlex Corretja, fins i tot hi havia una categoria Cugat, que ara tampoc no recordo massa bé si traslladada al que seria la trajectòria d'avui dia. Però el que sí que m'agradaria comentar és que, jo no sé, segurament tu també, i parlo a nivell de sensacions, que aquests Premis Esport en Marxa sempre han sigut uns premis molt feministes, no? O molt femenins, en el sentit que hem tingut molt, molt, molt en compte l'esport femení, tant en categoria individual com en categoria d'equips. Si mireu i feu un repàs als guanyadors i guanyadores, esportistes, noies, sempre, sempre hi ha hagut bastants.
Doncs demà coneixerem els guanyadors. Cita, Teatre Auditori, a 7:45 del vespre. Gràcies, Carme, per ser-hi. Demà ens veiem allà.
A tu.
I a gaudir de la nit. Nosaltres tornem dilluns vinent, però demà, atents, podreu seguir la gala, evidentment, a streaming, a cugat.cat i també al canal de YouTube. Que vagi molt bé. Fins dilluns vinent.
no s'han